I avui, per començar... La música d'Oques Grasses. Ja fa setmanes que el cantant d'Oques Grasses, el Josep Montero, m'havia convidat a casa seva que anés a veure'l allà on viu, a Muntanyola, al mig del bosc, a la comarca d'Osona. I, efectivament, hi vam anar i quan arribes et venen a rebre dos gossos. Un es diu Melanie i l'altre és un Sant Bernat que pesa 85 quilos i que, per motius obvis, es diu Vedell. Aquest va ser l'Ola d'en Vedell. Primer vaig gravar amb ell i després ja va venir tota la conversa amb el Josep Montero.
Després ja petar-ho.
Oques Grasses ha guanyat els premis Enderrock i Rec 105 el millor disc de l'any, amb a tope amb la vida. Tots dos premis han sigut per ells. Han aconseguit vendre també totes les entrades per un concert el gener de l'any que ve al Palau Sant Jordi. 18.000 entrades. De fet, és el primer grup que s'ha creat aquest segle, el segle XXI, que canta en català i que omple ell sol un Sant Jordi. Doncs bé, avui intentarem veure com arriba un electricista a ser el líder d'Oques Grasses, quina vida porta a Muntanyola, o la història real del nom del grup, que fins ara l'han explicat de 100 maneres diferents, en aquesta conversa amb el Josep Montero. Una conversa, que us heu d'imaginar, ell i jo amb un banc, al seu jardí, amb els seus dos gossos, la Melanie i en Vedell, asseguts als nostres peus. Hola, Josep.
Bon dia.
Això és casa teva?
Sí, ara sí. Es podria dir que sí. Des de fa... deu fer 4 mesos, així, que oficialment és casa meva, sí. És una casa que sembla de narcos, però amb el cantant d'un grup Vivinti. I és on, bàsicament, amb el grup, des de que vaig venir aquí de lloguer fa 7 anys o així, és on hem fet els... el tercer, quart i cinquè disc, amb colònies incloïdes i els assajos i les entrevistes. Al final ha estat una mica la seu del grup, sense voler.
I de tot, ara estem asseguts aquí davant, per exemple, d'una piscina espectacular buida.
Sí,
és que la vaig... Trampolí
i
tot.
Sí, la vaig netejar abans d'ahir i ara res, s'ha d'omplir. Ara ja amb la calor... Sempre et ve la motivació per omplir la piscina quan fa calor. I van haver aquells dies que va fer molta calor, que em vaig motivar, vaig netejar tot, després va fer 4 o 5 dies de fred, em vaig desmotivar un altre cop, i ara ja torna... Ara estaria bé que estigués plena, eh?
I qui ho fas tot, tu, Josep? Perquè, clar, aquí, la casa, molt bé, però vull dir, veig que, clar, hi ha una feina aquí, per exemple, estàs reformant... hi ha una casa petita, hi ha una casa més gran que l'està reformant tota, hi ha un jardí molt bèstia, tot això ho fas tu?
Sí, ara tinc, hi ha uns paletes que venen cada dia, però la instal·lació d'aigua, la de llum, l'he fet jo, amb els paletes els ajudo també, he après a posar rajoles, a posar pedres, perquè pensava quan marxin ells, allò que passa amb aquestes cases així grans, si d'aquí 2 anys hi ha una pedra que s'aixeca, doncs com a mínim saber-la posar. I de jardiner m'encanta. El de jardiner és una cosa que vaig descobrir aquí. El rotllo de cuidar les plantes, de fer un hort, de tallar la gespa i tot això, m'ha anat superbé. Ha estat com el meu psicòleg. Ha estat com anar al psicòleg, quasi bé. I sí.
I tu eres electricista?
Sí, vaig fer d'electricista 6 anys. I, clar, el tema de l'obra ja... Diguéssim que ja el vaig conèixer. No vaig fer mai de paleta, però vaig veure molt com ho feien i la moguda que hi havia.
Electricista pel teu compte o amb una empresa? O com anava això?
No, treballava amb el meu tiet i després vaig anar a una altra empresa que ja va ser quan vaig veure clar que allò no era el meu. El meu tiet sempre m'ho deia que ho feia bé però que se'm notava que no havia nascut per fer d'electricista, que el meu era la música, perquè sempre li fotia uns rotllos de les cançons, li posava ràdio, la ràdio sempre i amb la crisi, quan va començar la crisi de la construcció, vaig pensar, doncs mira, ara és el moment de plegar, ja que he treballat tants anys tindré paro, i aquí va ser quan vaig començar Oques Grasses, que me'n vaig anar a viure en una casa amb dos amics allà al mig del bosc, pujant cap a l'Esquirol, i em vaig passar un any i mig només fent cançons cada dia, tot el dia. i potser en vaig fer 70. I d'aquestes 70, doncs, en vam agafar 10 i vam fer el primer disco. I bueno, penso que és de les millors coses que he fet a la vida. Plegar de treballar quan hi havia la crisi, que tothom es fotia les mans al cap. De dir, tu que tens feina i la deixes, però mira, em va semblar que era el moment i...
Perquè això amb quants anys t'enganxa? Tu en tens 36, vol dir que en tenies 20 i molts.
En tenia 24, quan vaig plegar de treballar. I, hòstia, fa 12 anys ja que estic amb el fullon aquest, eh?
Els teus pares, quina responsabilitat diries o quina part de culpa, entre cometes, tenen amb el teu èxit en el món de la música?
No t'ho sabria dir. El que sí és que ells, clar, amb la vida que havien tingut, els hi costava assimilar el fet de que plegués de tenir un ofici i que em posés a fer cançons, no? I sí que van tenir una part important, que va ser la de... El fet de que jo els hagués de demostrar que sí que es podia viure de la música, això em motivava molt. Segurament si m'haguessin animat, m'haguessin dit, fill meu, has de ser músic, has de fer cançons, després no n'hagués fet, saps? I ho parlava amb el meu pare no fa molt, i ell em deia... potser no et vam apoyar prou quan vas començar amb tot això. Jo li vaig dir que això per mi va ser la clau, el fet d'haver-los de demostrar que podia.
Perquè ells què feien?
Pues el meu pare ha estat electricista de tota la vida i ma mare ha tingut moltes feines, i però clar, són gent que van començar a treballar molt joves, i que, bueno, la gent d'aquella època que treballar en si era un luxe, i han viscut tota la vida així, i som nosaltres que ara de cop ens hem trobat aquí amb un panorama en el que...
Que vols triar, no?, a què dedicar-te.
De dir, hòstia, aviam què faig, no? Va haver-hi l'època que, quan jo vaig començar a treballar, perquè jo em vaig posar a treballar als 16, que estar al paro estava supermal vist, perquè hi havia moltíssima feina. I després, quan vaig plegar a treballar, estar al paro era lo normal, no? Nosaltres hem viscut una pel·lícula estranyíssima. I ara, el punt que estem ara, ja... jo ni ho entenc. Bueno, de fet, no crec que ho entengui ningú.
Què escoltaven a casa teva de música? Tu recordes la primera cançó que tu tens record d'haver escoltat?
Bueno, els meus pares escoltaven els Dire Straits, en Serrat, en Sabina... Me'n recordo molt també de... El meu pare va anar a l'Àfrica a muntar unes màquines i va tornar amb una cinta de l'Àfrica, i hi havia una cançó que es deia Aixa, i bueno, era un guitarro que anava amb el cotxe amb les cintes de caset. I també ma germana va tenir-hi molt a veure, li encantava la música, i tenia un pilot de cintes de caset ordenades per estils, i me'n recordo que ella tenia un ràdio, i quan li van comprar un ràdio nou a ella, jo em vaig quedar al seu, i a la Nil li anava allà i li agafava les cintes i anava escoltant allà en quins grups m'agradaven. I al final, la meva germana també crec que hi va tenir molt a veure en el fet de que jo escoltés molta música i descobrís molts grups ja de molt petits. O sigui, ens miràvem a Sputnik cada dia a l'estiu. Ma germana gravava els videoclips que li semblaven guais, allò quan començava el vídeo, de cop es posava a gravar-lo si li agradava. I jo ja vaig créixer amb això, i crec que també va tenir molt a veure.
I el primer grup o la primera cançó o música que a tu et va agradar, que dius, hòstia, això, vale, una cosa és el que sento per casa, i l'altra és que això, jo, a mi em torna boig, aquesta cançó.
Doncs mira, la primera cançó no... Bueno, més germana, n'hi havia una, la de... Aquella, cuando crees que me ves cruzar la pa... Doncs aquesta me'n recordo que la cantava, que tenia un micro de plàstic i... La cantava, i també una altra.
La cantaves tu?
Sí, de tant que l'escoltava ella. Però la primera cinta que vaig tenir, sí que me'n recordo, que va ser del segon disc de Green Day, va ser la primera que em vaig gravar. Amb un col·lega que teníem 8 anys i escoltàvem Green Day, escoltàvem Rage Against the Machine... Després, als 12, ens va agafar la cosa d'escoltar Màquina i el Rambo Total i tot el rotllo aquell, Blanco y Negro Mix i tot el rotllo. I després ja vaig tornar una altra vegada a lo de del punk, del hardcore, amb Bad Religion, Melancholin, Green Day, Nofix, tot això. I després d'aquí crec que ja vam passar amb tota la colla que escoltàvem hip-hop. Vam estar molts anys escoltant molt molt hip-hop. W, Chojin, Nacho Scratch...
Que el toro estoque al matador, que el preso entierre al guardián, que el sultán deje su choro al patán, que quede tuerto el Don Juan, que arda el hielo y que el fuego calme la sed, que solo vea al ciego y que en el fuego se pueda perder.
Frank T, tota aquesta penya. I allà vaig començar a escriure en castellà. Estava... treballava allà, encara no feia d'electricista, i no sé, escrivia en castellà perquè el que escoltàvem era en castellà. I a partir d'allà, doncs, bueno, vam començar a fumar alguna flor i vam començar a escoltar reggae, i d'aquí jo crec que hi ha Bob Marley i tot això, i això és una mica el que explica que al principi molt que es féssim reggae a seques.
I ara han passat els anys, ets el líder de Doques Grasses. No és el millor que et pot passar a la vida? Ser cantant i tenir una banda?
Pues no, tu no sabria dir-t'ho, eh? Si tu vols ser jardiner, no. Però si vols ser cantant i... jo crec que el millor que et pot passar a la vida és que el que t'agradi més, doncs, poder-ne viure. I que mentre en visquis, per tu no deixi de ser un hobby. Saps? Que no et passi la putada que de cop allò que per tu era un hobby, una cosa que et servia per desconnectar, passi a ser una feina. I jo ho he viscut, eh? Això al principi va ser una gran alegria. Hòstia, mira, que sembla que podrem viure de la música. Però quan de cop acabes, te n'adones que per desconnectar no pots fer servir la música, perquè la música és la teva feina. Pues aquí va ser quan vaig haver de descobrir lo de jardiner i l'escalada i tot això. Però ara, per sort, després de 10 anys, crec que d'alguna manera he pogut tornar al principi i poder veure la música com un hobby, poder-la fer una miqueta més tranquil·lament i amb més amor.
Ho dic perquè jo crec que no hi ha res que emocioni tant a la gent com a la música, no? Hòstia, les cares que veus de la gent als concerts... com disfruten, com se saben les cançons, com salten... ho deia en aquest sentit, no?, que és el millor que et pot passar a la vida, perquè, hòstia, fer disfrutar tanta gent de cop, això, és que jo no conec cap altra feina.
Sí, realment és molt fort. El rotllo de... que, per exemple, nosaltres podem estar aquí parlant i mentre doncs, hi ha gent escoltant les cançons i emocionant-se o... vivint-les d'una manera o d'una altra, que els puguin ajudar en certa manera, i també el fet dels concerts, de veure tanta gent que està passant una bona estona amb el que fas, i amb que també té molt a veure el que fan ells, no? Que estan allà de festa amb els seus amics i amb la seva parella, però el fet que et vinguin a veure per passar una bona estona, per desconnectar una mica de les seves vides i que representi que el teu paper una mica entenguis que és aquest, el de fer que la gent s'emocioni o passin bones estones, és algo fort, és algo que de fet encara no he acabat d'assimilar que m'hagi tocat aquest paper a la vida.
Tens temps per pensar-ho quan ets a l'escenari? Quan estàs a l'escenari estàs concentradíssim i dius, escolta, he de fer la cançó aquesta i no puc estar mirant, mira que guai.
Sí que hi ha. Quan ja et saps les cançons bé i tens el directe bé, que de fet penso que és el més guai quan pots veure el públic com reacciona, com ho viuen, veus cadascú amb la seva pel·lícula des d'allà dalt, veus gent molt emocionada, en veus un altre que el que té ganes és d'anar a buscar una cervesa, però sí, la connexió aquesta és algo que jo penso que és com una droga. Veure la gent com s'emociona i com canta les cançons, jo moltes vegades ho penso, que sembla que els emocionin més que a mi, i inclús quan ens arriben versions, que cada dia ens en arriben moltes de... per Instagram, m'emociono moltes vegades perquè veig la gent que ho viu més de lo que jo he viscut mai, inclús de lo que jo vaig viure quan ho vaig fer.
I sí, a la gent li emocionen més les cançons d'Oques Grasses que tu que les fas.
Sí. I almenys és lo que em sembla quan els veig que les toquen, i crec que és perquè, clar, això, sobre això hi he pensat més d'una vegada, i crec que és perquè com que ells no tenen la cosa de que és seva, no? És com que és més pur i més de... aquesta cançó m'agrada, la canto, i no tenen cap mena de responsabilitat sobre la cançó, no? I jo al veure això encara m'emociono, encara que sigui una persona que tampoc ho faci molt bé, ni el fet de veure els que ho viuen tant, penso, hòstia, que no sé d'on collons he tret això de fer cançons, però mira, sembla que funcionen.
Perquè a més això ja és per sempre, és a dir, que la gent que s'ha emocionat i que us està seguint durant aquests anys, d'aquí 30 anys, potser us deixarà d'escoltar, però d'aquí 30 anys us tornarà a recuperar i tornaran a tenir 20 o 25 anys, no? Que això és l'altra cosa que encara ha d'arribar, queda molt lluny, però que això és flipant i que a més tens exemples que ho estàs veient amb altres grups, no?
Sí, el rotllo que les cançons quedin per sempre és... Clar, clar. Però clar, en definitiva, quan...
Que hi ha el perill que et facin vergonya, també. És a dir, no sé, clar, vosaltres porteu uns quants discos, vull dir, potser hi ha lletres o hi ha cançons que vas fer pels primers discos i que ara dius, escolta'm, és que això no vull... O sigui, pot desaparèixer això, sisplau?
Ja, no és un problema, petar-ho molt amb un tema que et faci molta ràbia.
No t'ha passat?
Jo, per mi, les cançons representen... Com que sempre les he fet molt des de la sinceritat i des de les vivències meves, per mi representen una època de la vida. És com el rotllo dels tatuatges, no? Que de cop tens un tatuatge que fot una pena de Déu, però mira, te'l vas fer als 18 i per tu representava algú. Doncs les cançons per mi són una cosa així.
Clar que... Em portes de tatus, tu?
Sí, em porto un que me'l vaig fer als 18 i fot una pena que no vegis.
De què és?
És un sol. A mi m'agradava molt un grup que es deia Sublime. I tenien un sol com a logo. I em vaig flipar i el vaig voler fer diferent, i aquí jo crec que va ser la cagada. Però bueno, al final per mi és un record de la tonteria que portava amb 18 anys i el porto content i sense vergonya.
Que hi ha gent que es deu estar tatuant, no sé, lletres o coses d'oques grasses.
Sí, això ha passat i això és fort. Una vegada per Twitter ho vam demanar, vam dir... Perquè sempre anaven arribant fotos per Twitter i un dia vaig dir, aviam, que les enviïn totes, aviam quantes n'hi han, perquè portem 5 anys que estan arribant una de tatuatges, i sí, vam veure un pilot de gent amb frases moltíssimes i amb dibuixos de balenes i em va sorprendre perquè n'hi havia una, que era la que s'havia tatuat més gent, que era Meravellós Desastre. Aquesta la portava, però com, jo què sé, com 60 persones que van compartir allà, o 50. Vaig pensar, mira, doncs, no sabia que aquesta era la frase que d'alguna manera...
Això és el final de Cara de cul, no?, el Meravellós Desastre.
Sí, que li vaig fotre allà sense donar-li gaire importància a la frase aquesta. Està al final de la cançó. Si me n'hagués adonat de que funcionaria tant, potser hagués fet l'estribillo que digués això, no? Però la vaig fotre al final i sí, realment, el de Meravellós Desastre defineix bastant la meva vida i també crec la vida en general de les persones i el món en general, i al final és una frase que te la pots adaptar. Però em va sorprendre que fos aquesta. Meravellós, meravellós, meravellós desastre,
Hi ha una frase, em sembla que és de la gent que estimo, que jo crec que és cosina del Meravellós Desastre, no? Que em sembla que diu alguna cosa com entre el miracle i el desastre sí. Vivim, no?
És que... vivim, sí. Sí, d'aquí...
Una mica el món el veus així, o...?
Sí, jo crec que la vida va bastant així. Que van passant miracles i van passant desastres, i cada dia. El miracle de que vagin naixent coses... es van morint coses també, el caos, i és com l'equilibri que hi ha entre un extrem i l'altre, el que d'alguna manera busquem nosaltres, busca la naturalesa i busca, jo crec, en general, tota la penya viva. Mm-hmm. Que, el punt aquest, no?, de que tampoc es faci avorrit, o sigui, de no estar fent sempre el mateix, si estàs fent sempre el mateix necessites una mica més de marxa. Si tens molta marxa necessites fer una mica sempre el mateix, i l'equilibri aquest, que en definitiva penso que és el que defineix la vida.
Sí, tu que ets el que escrius les lletres d'oques grasses, sempre funciona molt així amb contrastos, no? El Meravellós Desastre, el miracle i el desastre, i tu també és aquesta cosa de dir que estàs aquí a Muntanyola vivint sol amb dos gossos, amb una casa gran, amb molts arbres, i I després hi ha la història de, no sé, el Palau Sant Jordi, per exemple, no? D'aquí 8 mesos que omplireu, bueno, de fet ja el teniu ple, un Palau Sant Jordi amb 18.000 persones, no? És aquesta cosa de passar de 18.000 persones a dos gossos.
Sí, sí, és el contrast aquest és impacte. Vull dir, jo quan anem a fer concerts i arribo aquí a les 5 del matí i entro aquí encara sento els concerts i m'agrada molt, em fa sentir molt viu el fet de viure coses tan diferents en tan poc temps. El fet d'estar allà amb la gent cridant les cançons i allà amb tota la responsabilitat que comporta estar allà enfilat i tenir la veu bé i recordar-te'n de les lletres, afinar bé, sentir-ho tal, i de cop arribar aquí i que només hi hagi arbres i gossos, al final això a mi és el que em dona la vida. I tot paleta diu que vol engegar la màquina. La màquina sí, la màquina la pots engegar. És l'Eugeni, que vaig fer una entrevista i em va dir que no havia dit el seu nom quan havia dit que estava aprenent a fer paleta i es va emprenyar.
Ja, ara ja queda dit.
Ara ja l'hem dit. Eugeni, quan escoltis això, veus, ja t'he dit el
nom. Però si l'engegui fa molt soroll, li traurem el nom.
No, no se sent pas gaire, no, crec?
No, crec que no.
Doncs no sé de què parlar.
Hem de fer una mica de ciment, ara.
Ara una mica de ciment per al terra. Aleshores, això també és una altra cosa. Estic que si, hòstia, el cantant d'oques, no sé què, amb la guitarra, amb l'Instagram, allà, tope seguidors, tot el rotllo, i a la vegada estic aquí fent de manobra i posant ciment i al final tot això també a mi m'ha ajudat molt a tocar de peus a terra, el punt de viure així aquí i de fer les coses exactament igual que com les feia abans de que passés tot això.
Quin diries que és el teu talent?
El meu talent... crec que sé posar en poques paraules, he trobat una manera d'explicar les coses que sento després de furgar molt en el meu interior durant molts anys, però al final quan em ve la idea, quan trobo la frase, quan de cop notes aquella cosa que dius, hòstia, això és bo, això no en tinc ni idea d'on ve. I moltes vegades penso que no té a veure amb mi, perquè el món de les idees, en definitiva, no crec que sigui Déu nostre Senyor, però penso que no té a veure amb mi i que potser algun dia no em vindran. I que aquest dia doncs hauré de plegar, perquè tampoc tinc ganes de fer cançons que parlin de merda, perquè ja n'hi ha moltes. Però totes aquestes idees i tot el que crec que és el bo que tinc, no tinc zero control sobre això.
A mi una cosa que em meravella és que com es fa una cançó. O sigui, no sabria per on posar-m'hi, diguem, no? Que has creat altres coses, no? En la ràdio, en la tele, en la comunicació, però, hòstia, no sé per on posar-me a fer una cançó.
Es pot fer de moltes maneres. Jo, de fet, tinc molts rituals en que és on em surten les cançons, que, per exemple, puc estar sentat davant l'ordinador fent una producció i fent una bateria i posar-hi unes guitarres i tot això, i de cop flipar-me que em surti una melodia. O de cop agafo la guitarra, surto aquí fora, m'estiro la gespa, vaig tocant uns acords, vaig mirant al cel i em ve alguna cosa. O de cop directament estàs anant amb cotxe i escoltes algú que diu no sé què per la ràdio i et ve una idea, un concepte a desenvolupar. O dins el súper, o de festa amb algú i trobar-te algú que et digui alguna cosa amb molt sentiment, i a partir d'aquí jo crec que s'ha de partir d'una idea o d'algun sentiment fort, que després et ve tot l'altre, no? I el de la cançó, pues, bàsicament és agafar la guitarra i tocar i intentar trobar unes notes que concordin amb el concepte en si.
O... Perquè primer és el concepte o primer és aquesta melodia que et ve no sé d'on?
Depèn de la cançó. I el que sí que està clar és que si primer és una cosa o primer és l'altra, les cançons són diferents. Per exemple, la de La gent que estimo, que potser és una de les cançons que més ha funcionat, aquesta em va sortir tot de cop.
Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí. Una part de tu em floreix a dins. El meu amor, el meu destí.
va ser un dia arribant aquí a les 5 de la matinada després d'un concert.
Veig que és una hora habitual d'arribar a les 5 del matí, eh?
Sí, clar, si toques a la 1 i toques a Tarragona, pues, doncs vaig arribar aquí a aquesta hora i em vaig sentar allà a la terrassa i va sortir aquesta, va sortir com tot junt. A vegades surt tot junt, també. I després In the Night, per exemple, ja se li nota que és una cançó que està feta, doncs, tenim ganes de fer una base flipant, una base que l'escoltis i et vingui ganes de festa, doncs. La base, pum, de cop, hòstia, In the Night, vale, som-hi. És una altra manera de crear, no? La de la Fans, per exemple, teníem la base feta, que sonava supergran, i vaig fer-hi 5 cançons allà a sobre. Perquè m'agradava tant la base que em feia una i deia, està guai, però la base mola més. Doncs vinga, la borrem. I els del grup no ho entenien. Em deien, però si està molt bé, jo no, hem de fer una altra. I la cinquena va ser la Fans. Hi ha moltes maneres i totes són vàlides. Estimo el sol quan fa dies que plou.
Què és l'últim que has pensat i que encara no està en una cançó, però que dius, hòstia, això vull que hi sigui, aquesta idea, eh? No una melodia en aquest cas, sinó una idea.
He pensat amb el rotllo de ser una cuca de llum, amb el concepte de ser una cuca de llum. Ahir estava amb una cançó. M'agrada molt el rotllo aquest de fer-te llum tu mateix, de no necessitar algú altre perquè t'il·lumini el camí. No? Així, en plan, com molt poètic, vull dir, parlat, però que les cançons al final... Doncs ahir estava liat amb això, fins que van venir els de la colla i després ja vam començar a pensar en altres coses, però...
La teva idea, diguem, i que lliga amb això de cuca de llum, és no haver de dependre gaire de ningú, no? Diguem que si em puc fer el jardí jo, si em puc fer de paleta i si puc fer llum jo i fer-me les cançons aquí que tinc un estudi, doncs millor, no?
Jo penso que sí, tens molta més llibertat, que després el rotllo de compartir coses amb la gent penso que és de lo més guai de la vida, eh? Però poder-t'ho fer tu sol si et cal o si et ve de gust, per mi ha estat clau. Per exemple, jo tocar la bateria, el que et deia abans, tocar la bateria en un grup. Vaig estar després 2 anys, 3 anys buscant cantants i no me n'agradava cap. Vaig dir, doncs, ja canto jo, així no hauré d'estar anar buscant cantants i aviam si em cauen bé, a més de que cantin bé, a més de que composin bé, doncs ja m'ho faig jo. I amb l'estudi el mateix.
I et vas agradar quan vas començar a cantar?
Em feia vergonya escoltar-me, i inclús em feia vergonya escriure. El que escrivia em feia vergonya a mi mateix, que crec que això és algo que li passa a la gent quan decideix de cop escriure alguna una mica profund. Ho escrivia i em feia vergonya, era com volia amagar-ho, que no ho trobés ningú, allò que havia dit allà. I el de cantar em va venir molt de les festes. Fèiem festes amb la... quan sortíem de festa amb la colla, agafàvem la guitarra i ens inventàvem cançons. I jo tenia aquest timbre que sortia més i de cop era com que me'n vaig adonar de que allà passava algú quan cantava jo. Que la gent s'agafava més a el que jo deia o a el que fos, no? Vaig pensar, doncs potser és que se'm dóna bé.
A mi amb la teva veu em passa una cosa, que és que entre la veu parlada i la veu cantada em semblen dues persones diferents. O sigui, jo et sento ara parlar i llavors et sento cantar i dic, hòstia, no és en Josep.
Ja, ja. No? Al principi cantant tenia moltes ganes de fotre crits, ara cada vegada menys, eh? Però em donava la sensació que, els sentiments que explicava requerien dir-ho amb molta energia. I també em va venir molt de que, com que cantàvem por ahí sense micros, sense res, doncs havia de cridar i perquè se m'escoltés. I em destrossava el dit, perquè se sentís la guitarra. I crec que vaig començar a cridar molt per una banda, perquè tenia moltes coses a dir i moltes ganes de dir-les, amb moltes ganes, i per altra perquè, si no, no se'm sentia. I ara, doncs, després dels anys, m'ha costat bastant, però estic començant a fer cançons amb una veu que sembla més la meva. Amb aquest últim disc penso que ja n'hi ha una que ja va una mica per aquí. I també crec
Quina?
Que la d'una que es diu De Bones. Potser que ho donguis tot i no ho aconsegueixis, que et quedis sense forces i que no se't compleixi. Potser que t'arrosseguis
que vagis fent el cuc. Pot ser que ploguin pedres que et facin marxar lluny.
També crec que ho agrairé d'aquí 4 o 5 anys, quan hagi de fer cançons dels últims discos, si són més tranquil·les, també, perquè ens anem fent grans.
Et fa por que la història del cas Grasses o que la cosa de la música s'acabi, hi hagi un dia que diguis, escolta'm, pues, escolta'm, no, no, ja està, ha funcionat molt, però ara no, i haver de tornar a treballar?
Home, n'ha fet molts anys, però ara ja no. Ara penso que ja no hi ha volta enrere. De fet, ara el que m'agradaria molt és apretar 5 o 6 anys més i sentir com que m'he jubilat ja, amb 42. Això també veus, l'altre dia feia una cançó d'això, que deia... No, que no volia coses que valguessin molts diners, el que volia era jubilar-me als 40. I o sigui, ara no em fa por, no, però sí que m'he passat molts anys pensant, hòstia, si algun dia no va bé, hauré de tornar a fer d'electricista o hauré d'acabar la carrera. Ara crec que no... Em dóna la sensació que si anem fent cançons i anem vivint-ho i sentint-ho com ho hem de sentir, potser algun dia funcionarà menys, perquè això passa, però de viure'n jo crec que ja el que em queda de vida anirà bastant per aquí.
Barcelona, que és molt lluny de Muntanyola?
45 minuts, crec que sí. Em queda molt lluny de la vida que busco, també. Però, bueno, hi ha moltes coses, molta gent i molta gent guai i... Passen moltes coses i quan vols que passin coses, anar-hi és el lloc indicat. Allà passen coses, això és així.
No hi has viscut mai?
No, no, no. El màxim que he estat han set 4 o 5 dies i no, no és el meu. Sí, no... M'atabala molt el rotllo de que hi hagin tantes ordres i tants inputs. De que tota l'estona t'estiguin dient el que has de pensar. Amb els cartells, inclús els busos... Pots caminar per aquí, no per allà, espera't que es posi vermell, ara no sé què... Camina per la línia, ara inclús ens posen fletxes per caminar, que això és fortíssim. Vaig veure l'altre dia, no fa molt allà a la Renfe, que hi havia les fletxes. Aquí has de caminar cap allà, no? Aquí. Això, hòstia, això em posa nerviosíssim. Clar, jo estic més acostumat aquí a mirar els arbres que no et donen cap mena d'ordre, ni et diuen el que has de pensar, ni et diuen el que has de comprar, ni... I això a la ciutat sento com que... No em deixa pensar per mi mateix, sinó que em pensen una mica, saps? I això m'atabala. No...
Que et manin, no, eh?
Lo de que em manin em ratlla bastant. I mira que em manin...
Això et demanava abans si d'electricista anaves pel teu compte o era una empresa i, per tant, vas plegar no tant per la feina com perquè no et manés ningú.
Sí, amb el meu tiat ens vam arribar a entendre superbé. El que passa que sí que quan feia d'electricista va arribar un moment que quan vaig pensar això ja no vaig poder tirar enrere... un dia vaig pensar, què collons faig aquí passant aquesta manguera, fotent-me de fred, amb aquesta pudor de porc, per un tio que no sé ni qui és, que aquest tio fa els porcs per un altre tio que no sap ni qui és. Vaig pensar, no té cap sentit que jo estigui passant aquesta manguera, no puc posar-hi cap mena d'amor a passar aquesta manguera perquè funcioni aquell motor que serveix per jo que sé què. I quan vaig pensar això ja no va haver-hi volta enrere. O sigui, a partir d'aquí vaig començar a plegar ja.
El grup sou molts.
Sí, som 7 i amb tot l'equip al final som 24 o així.
I deu haver gent que tampoc li deu agradar que la manin i que la manis tu.
No mana ningú. O sigui, es prenen decisions i per sort hi ha moltes decisions doncs, que... Vull dir, jo estic tot el dia pensant ja en cap on anirem i quins objectius ens marcarem i tot això. Per sort amb els àngels han anat veient que podien confiar en el que plantejava i, diguéssim, no hi ha ordres en si, sí que es prenen unes decisions i si a tothom li semblen bé, doncs després entre tots les portem a terme. I pel que fa a les cançons, doncs clar, les composo, faig les lletres i ells hi confien. De fet, moltes vegades no saben ni el que diuen les cançons, les acaben els del grup, les acaben escoltant quan fa un any que hem tret el disco i em venen un i em diu... Tio, és molt bona la lletra d'aquest tema. Vull dir, i això demostra que se centra molt amb els instruments, això és així, però també que confien molt en el que pugui dir. Per tant, sento que no hi ha ordres ni, ni hi ha un jefe, per dir-ho d'alguna manera, en tot això. Sí que hi ha una persona que tira del carro, que considero que sóc jo, perquè em passo totes les hores de tots els dies amb el rotllo de la música, però no una persona que mani. I al final penso que en els projectes és important que hi hagi algú que estigui una mica boig, una mica obsessionat amb el tema i que hi pensi molt, i després els altres s'agafin aquesta motivació i aquestes ganes.
Tu deies això d'estar una mica boig per la música, però és aquest plaer, no? Que no deixi de ser un hobby. Però hi ha moments, és inevitable, que deu ser una feina, que et deu semblar que és una feina. Quin és el moment que la música, que ser el líder d'Oques Grasses, s'assembla més a una feina?
Quan teníem 4 concerts a la setmana. De cop, n'hi havia un que no tenia gaire ganes de fer-lo. I això era una putada. O sigui, era... És fatal, el fet de no tenir ganes de fer el que més t'agrada fer i veure la gent que espera de tu que estiguis a tope i tu saber que en el fons no ho estàs, i d'aquí va venir una mica tot el nou plantejament que hem fet amb la banda, de centrar-nos a posar moltes més hores a les cançons per intentar que siguin més bones, per poder tocar menys i per passar-nos-ho bé sempre a tot arreu i donar-li a la gent el que creiem que es mereix, no?
Fet mai de no anar-hi a un concert, de dir, hòstia, no en tinc ganes, ho sento, truques al mànager i dius, mira, inventa't el que vulguis, però jo avui no toco.
No, devem haver fet 500 concerts, només se n'han anul·lat 2. I va ser 2 o 1? Crec que va ser 1, perquè no tenia veu, perquè veníem de Portugal... I vam tocar 2 dies seguits allà i a la nit feia un fred que no vegis i no tenia veu. Però només se n'ha hagut d'anul·lar un, en 10 anys. Això és fort, eh? Jo crec que si algun dia pleguem, el cos em fotrà un pet. Em dirà, mira, tio, tot això que he aguantat, ara peta, no? Em posaré fònic durant mig any, no?
Abans deies que diguem, descobrir els porros o la Maria no havia anat bé per descobrir el reggae, Bob Marley, per començar en el món de la música. La droga t'ha seguit acompanyant després a l'hora de crear o a l'hora previ, per exemple, a sortir a un concert?
No, pels concerts fumar no va fatal. O sigui, ja ho vaig provar, una mica al principi, i deia unes coses raríssimes, la gent no m'entenia. I a part que també, com em posava més nerviós i no... El que sí que fèiem molt al principi era veure com si estiguéssim de festa i pujàvem. Però a la que vam començar a tenir més públic i això, vam veure que havíem de veure menys, perquè si no ens en recordàvem de què collons havíem fet. Però al principi era com, sortim de festa i fem un concert. I vam començar així. I creativament, a l'hora de crear lo dels porros, penso que és guai... per contrastar, o sigui, pots crear estones serè i de cop fumes una mica i ho entens amb unes altres paraules, o et flipes molt mirant una flor o mirant una fulla, saps? Et pots flipar més estona, no? Però sobretot és que acabo trobant unes paraules diferents per explicar les mateixes coses quan fumo que...
Per exemple, recordes alguna que diguis, mira, això...
Hòstia, això no ho sé, clar, és... diguéssim, això ja forma part de la meva vida, o sigui, cada dia hi ha una estona o cada 2 dies que fumo una mica i...
No, dic una lletra que sigui fruit d'haver-te fumat un porro, de dir, hòstia, no em sortia i em vaig fotre aquell porro i llavors em va sortir aquesta flipada lletra.
Amb els porros, és que no ho sé, amb els porros no ho tinc molt controlat, però amb la beguda sí, per exemple... La de John Brown va sortir un dia de festa amb Quim La Colla, que ens vam tajar i de cop vam començar a cridar. John Brown era un petit indi, ara és una balena. I tota la intro de la cançó, la toma aquella, anàvem bastant col·locats, del rotllo de... No sé què dic al principi. Ocell, no pot caminar! Anava fotent crits per allà. Ahir, de fet, vam estar fent això. I... El contrast que sí que és molt heavy és quan has begut, el que crees allà, hi ha una diferència abismal entre el que pots crear allà o el que crees serè. Clar, begut és zero filtre, o sigui, i dius coses que dius, però d'on collons em va sortir això, no?
Clar, llavors tu escoltes serè i passa un altre filtre o no el passa, no?
Sí, a vegades li poses una mica de filtre i a vegades dius, doncs mira, està bé, el de John Brown era un petit indià, és una balena, doncs em sembla bé. I amb el de fumar... No ho sé, perquè és com que tinc estones, una mica d'estones d'una manera, estones d'una altra, en tots els dies des de que tenia 18 anys, saps? Vull dir, no sé quins trossos han sortit fumat i quins no. I... Yeah, that's never hot.
He sentit explicar l'origen del nom Toques Grasses de mil maneres diferents. No sé si n'hi vols afegir una altra avui.
Ja, és que, tio, al principi ens ho demanaven molt, eh? Pensava, joder, tio, un altre cop la tonteria del nom. No, però la història real és curiosa. És d'un tio que vaig treballar d'electricista que em deia Josep Maria Vilà de les Oques Grasses. Perquè hi havia un tio de la seva classe que li deien així, que tenia oques, i el tio em deia així, i quan vaig haver de fer el primer concert, un amic meu em va dir, allà si podia anar a substituir un tio que havia d'anar a tocar i havia fallat, li vaig dir, hòstia, però jo un concert em va dir, sí, el mateix que fas sempre quan sortim de festa, però et poses allà i ho fas amb un micro. I vaig dir, vale, doncs, i em va dir, però necessites un nom. I li vaig dir, Josep Montero de les Oques Grasses. I al principi em vaig dir així un temps.
Josep Montero de les Oques Grasses.
Clar, era que Josep Maria Vilà ja quedava raro, no? Hagués sortit el tio del poble, no? Tu, però què diu aquest tio que es diu com jo, no? D'Hostalets de Balenyà, que devia ser el tio. I em vaig posar Josep Montero de les Oques Grasses. I, clar, era llarguíssim. O sigui, els cartells tenien uns fullons de Déu per posar el nom. Jo, que acabava de començar, era el que ocupava més cartell. I després, bueno, quan ja vam fer el grup en si, vam deixar Oques Grasses. I així s'ha quedat, que és un nom raro de l'hòstia, però bueno, al final Beatles també és raro i el nom al final penso que és el de menys. El nom de les cançons, el nom del grup.
I t'ha permès això, jugar a les entrevistes a inventar històries sobre l'origen d'Oques Grasses, no?
Clar, és que a vegades tinc la sensació que la penya es pensa que estic més pillat del que estic, que ja ho estic de pillat, però... No, els hi semblava, quan m'ho demanaven, que era per algú de... Aquest es va fumar un porro i va obtenir una idea de... Que va, jo era un tio que treballava amb mi, que em deia així, no? I, clar, dona per molt, o que es grasses, però és un ocell que no vola, no? O un ocell que s'ha empatxat de bici, o el que vulguis, que el tio pots estar molta estona.
Què faràs ara, quan marxem?
Ah, aniré allà, que veig que els paletes... Estan posant nerviosos perquè no poden tallar les rajoles dels costats i em van mirant. No sé si ho has vist, que ens van mirant.
Eugeni, acabem.
I aniré allà i acabarem de posar les rajoles aquestes i a dinar. I avui dia una mica tranquil·let, que hi vam apretar fort.
Però no amb la música.
Sí, vam fer música. Vam estar... O sigui, ens vam tancar l'estudi fins a les 4 de la matinada. I tinc ganes d'escoltar ja en què vam fer, perquè recordo coses, o sigui, sentiment, hi havia sentiment.
Josep, gràcies per convidar-me a casa teva.
Moltes gràcies a vosaltres per venir. Mira, he parlat de la veu i ja de com ha marxat.
Eugeni, ja està, ja pots engegar.